Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Hi ha missions que van més enllà de la tecnologia. Parlen de persones, de lideratge i, sobretot, de confiança. La tripulació d'Artemis 2, Reid Wiseman, Victor Glover, Christian Koch i Jeremy Hansen en recorda que cap gran fita és individual. Han entrenat durant anys per arribar a la Lluna, però el més important que han construït no és només preparació tècnica, és confiança real, escolta activa i respecte mutu. Han après a funcionar com una sola unitat on cada decisió compta i cada persona és clau. En un entorn d'alta exigència han demostrat que el veritable lideratge oients no és destacar individualment, sinó fer que tot l'equip funcioni. Potser aquesta és la gran lliçó que hem après també aquests dies, les missions més importants, tant a l'espai com a la vida personal i professional, les construïm junts. I en equip hem preparat i farem un programa que comença amb una entrevista a una gran experta en tecnologia i una gran professora i divulgadora de la IA, la Karina Gibert. També repassarem l'actualitat econòmica amb Santiago Niño Becerra. Parlarem d'intel·ligència artificial i com està afectant algunes feines. Estem parlant ja d'ERES, també de gent que es queda sense feina per culpa de la intel·ligència artificial. Rebrem a l'estudi un vell amic del programa, l'emprenedor i empresari Jordi Grífol, que va col·laborar amb el Revolució fa unes quantes temporades i ens presenta un llibre que us recomanem moltíssim, Dirigir, Crecer i No Caer, Manual de Supervivència, i acabarem el programa amb Jesús Monleón, un emprenedor que ajuda a altres emprenedors a trobar finançament i suport per als seus projectes. Ja sabeu, els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Més de 40 milions de nord-americans interactuen amb chatbots per fer-los consultes com si fos el seu metge de capçalera. Aquesta tendència no para de créixer, però és que resulta que no només els ciutadans sense coneixements mèdics es refien de la IA, sinó també els mateixos professionals. Un exemple, el director del sistema públic més important de salut municipal ha plantejat que la IA interpreti les proves radiològiques per detectar malalties com el càncer. Això permetria estalviar moltíssims llocs de treball al sector mèdic. Veurem cap a on anem, però tot sembla indicar que potser aviat la intel·ligència artificial també l'haurem d'anomenar doctora IA, sí o no? I li pregunto a la Karina Gibert, que en sap moltíssim d'IA, què et semblen aquestes dues qüestions que ara deia? Chatbots per fer consultes mèdiques, sí o no? Deixem que la IA faci diagnòstics, què en diries?
Doncs mira, et diré coses diferents, perquè fa bastantes dècades que la gent fa consultes mèdiques a Google. No hem canviat res.
Sí,
o sigui, tenim una eina, tenim una eina que parla més natural, però al final estem fent el mateix que fèiem, no? I et diré que Google s'equivocava bastant menys que les IA generatives a les que preguntem, perquè ja sabem que aquestes IA generatives tenen un mecanisme estructural de funcionament que construeixen el text paraula per paraula i el que surt d'allà no tenim cap garantia que sigui cert. O sigui, a Google teníem el risc d'haver agafat un document d'un senyor que no en té ni idea i que l'havia posat per allí sense que ningú el validés. Aquí tenim el risc de que sobre un conjunt de documents d'enciclopèdies mèdiques, si tu vols, que s'ha entrenat la IA, la construcció de les paraules que surti de la teva consulta sigui falsa.
Clar.
O sigui que, més o menys...
Per tant, ets més a favor o en contra, diries? Perquè, clar, jo t'he de dir que així que la IA, jo li he posat una analítica meva, i més o menys t'ha dit per analítica els resultats. Que al Google no posàvem les analítiques i ens analitzaven,
clar, però
no?
Fixa't el que m'estàs dient, eh? O sigui, tu li has posat una analítica, aquesta IA t'ha contestat una cosa que tu t'ha sonat bé, però com que tu no saps de medicina, no tens ni idea si t'està enredant.
Però després ho vaig comprovar amb la meva metgessa i va veure que l'encertava bastant.
Bastant, bastant és diferent de tot, eh? Bastant és diferent de tot.
S'aproximava.
Clar, què vol dir això? Ja, això és molt rellevant, això que estàs dient tu. Perquè nosaltres l'estem assumint la resposta d'una IA generativa com si fos la veritat absoluta. I encertar bastant és molt diferent...
Perquè al·lucina i perquè hem de saber que no té tot el rigor
científic. Però i aleshores què passa? Que si tu estàs fent una consulta sobre un tema que està fora de la teva zona d'expertís, no tens cap element per saber quina és la part que no està bé.
Per tant, aleshores, has de dir que doctora IA no, segons Carina Gibert.
Segons Carina Gibert, doctora IA no, igual que doctor Google tampoc. ¿Vale? Una altra cosa diferent és que un professional de la salut hagi desenvolupat amb els professionals de la IA corresponents un sistema expert validat, contrastat,
que l'ajuda,
que pugui donar aquesta resposta. Però això no és el ChatGPT que tu te bajes de Google, o sigui, això és una altra cosa, saps?
Molt bé.
Aquesta és una altra. I quan parlem de IA sí o no per diagnosticar radiografies, deies?
Radiografies o analítiques.
Clar,
o diagnòstics, sí.
Això és una branca de la intel·ligència artificial que se'n diu diagnòstic basat en imatge mèdica, que durant dècades no s'ha fet en via generativa, que està funcionant a moltíssims hospitals i que és un input addicional que tenen els metges per interpretar la situació d'aquell pacient, valuosíssim,
clar,
i que permet la detecció de malalties d'una forma precoç on l'humà encara no detecta.
La Carina Gibert és una de les grans referents en intel·ligència artificial, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i medalla d'or del Parlament de Catalunya per la seva tasca acadèmica i docent i el seu compromís amb la ciència. Amb la Carina, que aquest any la veiem molt més, avui també volem repassar una mica el que ha estat i el que és aquesta tecnologia disruptiva i volem fer història, una mica masterclass amb tu, perquè una qüestió que segons molts oients ja saben, però altres no, la IA no és una tecnologia de fa 4 dies, no? És a dir, quan podem dir que els humans ens pregunten si les màquines poden pensar o actuar de manera autònoma, tu ja fa molt de temps, des de que ja estudiaves informàtica, que la coneixes, no? Però sí que des del novembre del 22, amb el ChatGPT, tothom va començar a parlar de la IA generativa. Però explica'm una mica d'història.
Clar, això ha generat una confusió molt gran, perquè com que la IA ha saltat als medis de comunicació, clar, a partir del ChatGPT, que l'imaginari conceptual del gran públic és lo que sale per la tele, jo dic així,
sí, és així,
caricaturitzant per la ràdio, dic caricaturitzant, però clar, o sigui, nosaltres, jo vaig estudiar ja una carrera als anys 90, que ja era una carrera que tenia una especialitat d'intel·ligència artificial que jo vaig cursar. És evident que les tecnologies d'intel·ligència artificial que jo estudiava en aquell moment no són
les que hi ha ara,
o si són una part de les que hi ha ara, però potser ara s'utilitzen més unes altres, no? Però això és una disciplina que ve de lluny, que ha anat desenvolupant-se i ha anat modernitzant-se, com si diguéssim, de la mà de les tecnologies de la computació. O sigui, tu, la major part dels algoritmes de la intel·ligència artificial descansen sobre les tecnologies informàtiques. Llavors, a mesura que tu tens més potència de còmput, tens més capacitat de recollir dades, tens més capacitat de no sé què, vas fent uns mètodes que cada cop són més complexos.
Per tant, tu quin any ja utilitzaves intel·ligència artificial, Carina Gibert?
No, jo des dels 80 i pico,
des
jo era estudiant.
Des dels 80, dels 90. Com expliquem que neix el famós test Turing? Explica'ns breument què va fer I per què va ser important aquest test?
Mira, el test de Turing és important perquè és un enunciat que reflexiona sobre quan podem o no dir que un sistema informàtic és un sistema intel·ligent. Llavors, el test de Turing s'enuncia com en un dispositiu on hi ha una persona conversant amb dos interlocutors que té darrere de dues parets, i el test de Turing el que diu és: direm que un sistema és intel·ligent, una intel·ligència artificial, si aquest humà que està mantenint aquesta interlocució amb aquests emissors que ell no veu, no pot adonar-se'n que està parlant amb una màquina. Llavors, màquines que hagin superat el test de Turing al 100%, jo crec que encara no n'hi ha cap. I un diria: home, el ChatGPT passa el test de Turing. Mira, depèn de... Perquè, clar, tu li comences a preguntar coses repetides, per exemple, dos o tres vegades, i no s'enfada, no? O sigui, no hi ha cap humà que, si tu li dius 24 per 77 i et digui, no sé, 2.500, 24 per 77, 2.500, 24 per 77, i t'engegui a fer punyetes. Per tant, és molt fàcil saber si tens una màquina a l'altra banda o no. Per tant, encara ara, màquines que hagin superat completament el test de Turing...
no n'hi ha cap.
No n'hi ha cap.
Steady losing life, steady losing my mind. Over shadows and grinds.
Avui fem masterclass d'intel·ligència artificial amb la Karina. A veure, sabem quan i qui crea el concepte d'intel·ligència artificial? Hi ha una conferència de Dartmouth, punt de partida, en aquest cas, i he llegit una expressió de fa dècades, del 1970-90, l'hivern de la IA. A veure, explica'm aquí, no?
Mira,
fem classe amb la Karina.
Sí, això a mi m'agrada molt, perquè forma part de la generació de cultura que jo crec que és necessària. O sigui, anem a una societat que serà digital, on la IA juga un paper fonamental. Està bé que tinguem una cultura general d'això de la IA, d'on surt, d'on ve, què és i per què serveix, no? Llavors, és molt singular la situació de la IA, perquè és una de les poquíssimes disciplines que té un origen molt situat. O sigui, John McCarthy, a 1956, convoca una escola d'estiu i convida 10 savis, tots senyors, tanco parèntesi, 10 savis...
I mira que hi havia dones, per anar-hi també, Karina?
Doncs unes quantes.
Ja.
Però ell convida 10 senyors molt importants i els tanca, perquè les escoles d'estiu en aquell moment eren diferents de les d'ara, no? Penseu, no wifi, no mailing, no res encara, no? Per tant, els tanca durant 2 mesos en el seu campus de la Universitat de Dartmouth, això es coneix com l'escola d'estiu de Dartmouth, i els tanca amb una conjectura que estan aquests 2 mesos pensant o recercant o investigant o meditant si és possible descriure l'activitat intel·ligent que desenvolupem els humans amb prou precisió per construir màquines que puguin imitar aquest comportament.
I que tinguin un coeficient superior d'un humà, també?
Bueno, en aquell moment ells es plantejaven si la intel·ligència era especificable per després traslladar-la a un element mecànic, com si diguéssim, no? Per tant, és interessant això, perquè fixeu-vos que en aquest plantejament no hi ha dades, eh? No hi ha dades aquí. I a més de que no hi ha dades, el que estem intentant és construir màquines que simulen el comportament intel·ligent. I en l'arrel de la cosa està el nom. O sigui, ara hi ha molta controvèrsia si això s'ha de dir intel·ligència artificial o no, no sé què. Però clar, si tu vas als orígens i veus com neix aquesta disciplina, no es podia dir d'altra manera, no? Perquè el que volien era màquines que fessin intel·ligència, però com s'ha de dir això? Intel·ligència artificial. Com li vols dir això?
I llavors arriba al 1997, que marca un abans i un després, quan un ordinador, Deep Blue, derrota el supercampió d'escacs Garry Kasparov.
Mira, si vols t'explico, perquè abans m'has parlat dels hiverns de la IA, i això és interessant també. O sigui, nosaltres naixem, o aquesta disciplina neix amb aquesta cosa de fer màquines que pensin, hi ha un pes molt important a tota la part de raonament automàtic, no? De mecanismes computacionals que manipulen una formalització del coneixement per pensar, per simular que pensen, i amb uns 10 anys més o menys es descobreix que no tenim ni tindrem capacitat de modelar un pensador genèric. Val? Llavors hi ha un primer hivern de la intel·ligència artificial, tothom cau en desesperació, diu, ostres, això no porta enlloc, no ens en sortim. I hi ha un primer hivern de la IA, es paren les inversions i tot, perquè aquesta idea del pensador genèric, com si diguéssim, o d'aquesta intel·ligència general, no sembla viable. No? Aleshores, d'aquí se surt amb una segona etapa de la IA, que és el que en diem els sistemes basats en coneixement. Entenem que perquè una IA raoni o resolgui bé els problemes, necessita coneixement específic del problema. Tu no faràs un sistema expert que diagnostica, com es diu, pulmonies, no? Si no li dones informació de què és una pulmonia, no modeles bé com és una pulmonia, no podràs diagnosticar accidents de tràfic si no expliques com funcionen els cotxes i els semàfors. Clar. I aquestes coses.
Però...
I aquesta és la segona etapa. I aquí topem amb un altre imponderable, que és el coneixement implícit dels experts. Quan es dissenya, és l'època de l'enginyeria del coneixement, llavors hi ha com uns tercers graus que fan els enginyers del coneixement als experts. A ver, cuénteme cómo va esto del càncer de pròstata. I els experts sempre es deixen coses, perquè nosaltres, els humans, quan pensem, activem...
Clar. Ara ens hem posat una mica tècniques, és normal, amb la Carina, perquè ens escolten oients a Catalunya Ràdio, dones de 50, homes de 50, 60, 70, que em diu, digue-li a la Carina que això de la IA m'ho expliqui més fàcil. Com
no,
li diem?
No, però això que estic dient no és tècnic. Aquesta idea de que nosaltres no podem portar al verbal tot el que pensem, això no és tècnic. I això el que fa és que nosaltres, al finals dels 70, no podem construir sistemes experts que no s'equivoquin, perquè sempre els hi falten coses que a l'humà corresponent no ha transmès, com si diguéssim. I això genera el segon hivern de la IA. I és d'aquí que surt el machine learning i que comencem a treballar amb les dades.
1997, després ve tota aquesta part, no?, que estàvem recordant, l'ordinador Deep Blue, no?, derrota del supercampió d'escacs Garry Kasparov, i per fer un repàs ràpid, ens hem d'anar també a la IA que tenim, no?, a la utilitat, no?, que tenim de la IA. El creixement d'internet va en paral·lel al desenvolupament de la IA, i ara, el novembre del 22, això, i Sam Altman i OpenAI passarà la història, no?, és a dir, l'hem de...
Sí,
què en penses d'aquest senyor?
Perquè
té... ombres i té també coses positives, no?
Jo d'aquest senyor val més que no pensi res.
Digues, m'interessa, Carina. Què penses d'OpenAI
i
del
per
que,
mi,
per
mi,
que es va aconseguir?
Fixa't, és veritat que la IA generativa representa un canvi de paradigma. Nosaltres en el desenvolupament de la intel·ligència artificial sempre hem viscut aquest cicle, no?, que és... Tu vols abordar un problema, desenvolupes unes tecnologies, tot de cop t'has fet una pregunta massa grossa o massa difícil, i la capacitat de còmput que tens fins aquell moment no la resol, no? I allò queda com en stand-by, llavors de repent hi ha un desenvolupament tecnològic que et permet augmentar la capacitat de còmput, la memòria, el no sé què, i pots reprendre tots aquells problemes i així anem iterant, no? I al final és veritat que amb les noves tecnologies computacionals tu pots fer molts càlculs i molta velocitat en paral·lel, i pots reduir a temps molt curts la resolució de problemes que són molt grans. Aleshores, això ha fet que s'ha treballat en aquesta línia, s'han desenvolupat aquests mecanismes de la IA generativa que treballen amb uns principis una mica més sofisticats que les xarxes neuronals, no?, i que han trencat, i això sí que per mi és molt rellevant, han trencat la barrera de la comunicació. O sigui, tu ara, per dir-li a una intel·ligència artificial que faci coses, no has de saber programar, has de saber parlar amb ella, has de saber definir
aquests prompts.
Exacte.
Molt bé. Hem d'anar acabant aquest repàs. Laia, ens canviarà. En què ens canvia? En quins àmbits és molt beneficiosa i en quins àmbits no tant? Què diries?
La IA, com totes les tecnologies disruptives, és dual. Per tant, depèn de quin ús li dones, depèn de quin rol li assignes, depèn de quin paper està jugant, serà beneficiosa o no. Llavors, si tu em dius...
Digue'm sectors que beneficia.
És que no va per sectors. O sigui, si jo et poso una intel·ligència artificial que diagnostica càncer de mama a la salut, beneficiarà. Si jo et poso una intel·ligència artificial que li diu mentides o s'equivoca amb un diagnòstic, amb un pacient o amb un doctor novell que se lo cree i decide que no opera a un càncer terminal, no ajudarà. I t'estic parlant del mateix sector. Per tant, no va de sectors, va de rols. Per tant, quan tu estàs fent servir la IA generativa per evitar la soledat no desitjada i que aquestes persones que estan tan soles s'entretinguin...
Sí, hi ha gent que li fa companyia a la intel·ligència
artificial. Tenim un ús que està bé. Quan tens una persona emocionalment inestable, que es vol suïcidar, que parla amb aquella IA i acaba amb una conversa que, com que aquestes IA són empàtiques, et diuen, mira, sí, sí, el millor que pots fer és tirar-te per la finestra, i aquella adolescent es suïcida, doncs és la mateixa IA, és la mateixa IA. No? Per tant, de què va això? Va de rols, de l'espai que nosaltres reservem per aquesta tecnologia, i una cosa molt important, de com nosaltres com a individus ens enfrontem a ella.
Perquè amb tu, sentit crític, no?
Clar,
sobretot hem de tenir sentit crític cap a aquesta tecnologia.
Llavors, tu, quan tu ets una persona joveneta, que estàs una mica així, i fas que aquesta IA sigui el teu
assessor, psicòleg,
paño ajudant, de làgrimes, sí, no? Has de saber que el que et diu pot ser mentida.
Per acabar, titular, Calina Gibert, avui que hem fet un repàs de la IA, diguem, dos titulars que vols que els oients de la Revolució es quedin... Perquè són importants escoltar aquestes dues frases?
Doncs perquè són importants, estarem davant d'una de les tecnologies més disruptives i transformadores del segle XXI.
Sí.
I és molt, molt, molt important que no la fem servir sense conèixer els límits.
Molt bé. Carina Gibert, com sempre, un plaer que passis pel Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio i ens aportis el teu coneixement com a experta i, sobretot, el teu punt de vista sobre aquesta actualitat tecnològica que és tan potent. Gràcies.
Un plaer.
Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
La CIA, l'agència nord-americana, acaba de fer un pas endavant tecnològicament parlant. Ha generat un informe d'intel·ligència complet amb la IA sense la intervenció en cap analista humà. I vol anar incorporant progressivament aquesta tecnologia perquè els seus agents tinguin el que en podríem dir nous companys de treball. Una novetat molt destacada, però que a la vegada és també inquietant. Ever gonna let me go? Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs? Molt contenta de saludar-te. Què tal? A veure, la notícia que ara comentava a l'inici la vas destacar a les xarxes socials, no? Com deien, et sembla inquietant, no? També, Santiago?
Bueno, jo crec que seria interessant remarcar una cosa, que d'això ens hem enterat ara. El que no sabem és quan ha passat. És a dir, jo no crec que això hagi passat fa una setmana. Jo crec que això ha passat fa temps i que ara la CIA ho diu. I possiblement no és el primer cas i, evidentment, no serà l'últim. Bueno, és que hi ha un tema, Chantal, que tenim d'interioritzar independentment del que diguin els polítics. És a dir, la intel·ligència artificial manega dades, pot accedir a dades... I aquestes dades les sap, de moment, de forma regulada. Però aquestes dades les pot manegar i fer coses, com per exemple aquest informe de la CIA. Llavors, clar, les perspectives que té això pues, són bestials, perquè això estalvia hores de feina.
Està clar que la intel·ligència artificial ens està canviant la vida, ens està canviant la feina, i m'agradaria comentar amb el Santiago Niño Becerra una notícia també que ens ha sorprès. Capgemini anuncia un ERE a Espanya per la incidència de la intel·ligència artificial. La consultora, que compta una plantilla de més de 11.000 professionals, alerta, no?, d'aquest entorn operatiu cada vegada més incert. Què t'ha semblat a tu aquest ERE? Et preocupa per tots els ERES que puguin venir, Santiago?
Bueno, a Espanya es parla de que la incidència pot arribar als 2.400 persones. D'aquests 11.000, sí, a Espanya podrien ser, que és molt, 2.400. Uh-huh. És a dir, en quant a la teva pregunta, no m'ha estranyat en absolut, perquè és a dir, és el mateix que dèiem abans. És a dir, la intel·ligència artificial és un procés que elabora coses a partir de dades que té i que obté. I a partir d'aquí, evidentment, això implica que s'obren hores de treball. Hores de treball que, en el fons, són persones. I aquest és un procés que jo crec que anirà més i en més sectors. De moment...
Clar, perquè tenim la intel·ligència artificial està afectant directament a tecnològiques. Amazon, recordem, Santiago, va anunciar al gener l'eliminació de 16.000 llocs de treball a tot el món. Però no és la primera, no? Es tractava de la segona ronda d'acomiadaments en 3 mesos, no?
Digues. Sí, sí. És a dir, tots els treballs que impliquin fer coses, a veure, operatives, És a dir, de moment la intel·ligència artificial no fa intervencions de quirúrgiques de neurocirurgia, per exemple, de moment. Però totes les feines o totes les tasques que impliquin fer coses a nivell de secretàries, a nivell d'agafar dades i processar-les, programar, etc. És a dir, això ja està a l'abast. És a dir, em sembla que ja un dia vam parlar d'això. És a dir, el meu hobby és la fotografia. Jo utilitzo des de sempre Photoshop. Photoshop està incorporant constantment eines i perfeccionant-les d'intel·ligència artificial. És que hem arribat a un punt en què amb aquestes eines es poden fer coses que manualment no es poden fer, Chantal.
Clar.
No es poden fer.
Un altre exemple, el gegant tecnològic Oracle anuncia aquesta setmana fins a 30.000 treballadors podrien perdre els seus llocs de treball, o perdrien, amb documents oficials precisen que hi ha afectats, en aquest cas estem parlant de Mèxic, Estats Units, Canadà, però què els diem als oients? S'han de preocupar o no? Perquè tu, com a expert, què els diries en aquest cas, Santiago?
Bueno, jo crec que ara per ara, no dic d'aquí 10 anys, ara per ara, les feines que estan més segures davant d'aquesta invasió de l'intel·ligència artificial són o les molt especialitzades, molt creatives, que utilitzin molt la part d'anàlisi, com pot ser, per exemple, un cirurgià, o com pot ser, per exemple, un creatiu de publicitat, i a l'altra banda, les feines que tinguin un valor afegit molt reduït, que necessitin molt poca qualificació, que a la vegada siguin feines que tinguin, que generin un valor afegit reduït. Per què? Bueno, pues perquè evidentment aquestes feines tenen un cost molt baix i no necessiten o no és de moment, no és rendible utilitzar eines d'intel·ligència artificial per fer aquestes feines. De la mateixa manera que a l'altra banda, les feines molt creatives, amb molt valor afegit, etc., bueno, encara que siguin molt cares, doncs ja està bé que continuen fent el que fan. Al mig, tot el que està al mig, entre aquests dos extrems, cada vegada anirà sent substituït per més eines d'intel·ligència artificial.
Molt bé.
Claríssim.
Les notícies internacionals dels darrers dies és la derrota de Víctor Orbán a Hongria. Aquest país torna a mirar Europa i, per tant, Santiago, respirem una mica tranquils, però tu, que no se te n'escapa una i veus un component econòmic també en la gran victòria del candidat Magyar.
Sí. Sí, perquè, a veure, jo he estat a Hongria, he parlat amb gent a Budapest i altres localitats, he parlat amb gent del carrer, i allà estaven molt farts de la situació econòmica. És a dir, jo veig en la victòria del Magyar, al marge del component europeu, que segur que existeix, jo veig que les persones, la ciutadania, els votants, no tenien expectatives de que amb Orbán es pogués donar la volta a la situació econòmica. I és molt curiós perquè un dels problemes econòmics més grossos que a mi em van comentar la gent d'Hongria és el cost dels lloguers, el preu de la vivenda. O sigui, és un problemàs per a aquella gent, tenint en compte, evidentment, que els salaris no són molt elevats. A més, en els darrers 6 anys, l'economia d'Hongria estava pràcticament estancada. Pràcticament estancada. Llavors jo veig que hi ha un component econòmic molt important amb aquesta victòria i que per la raó que sigui, que se n'escapa, a Occident, a Europa, se li ha donat molt poca importància a aquest component econòmic.
Per acabar, el tema del tancament d'Hormuz a nivell mundial et preocupa?
Home, és que, a veure, sí, perquè hi han empreses que estan guanyant molts diners amb aquest tancament i amb aquesta reducció de l'oferta de petroli. Penso sobretot en les petrolieres americanes. Penso en les gestores d'actius financers que estan manegant els actius relacionats amb els amb el petroli, futurs, etc, etc, com elements d'inversió. I aquestes empreses estan guanyant moltíssims diners, Chantal, moltíssims. Amb la qual i són totes americanes, eh? Totes estadounidenques. Llavors, aquestes empreses tenen molt de pes i jo crec que estaran fent, és la meva opinió, que estaran fent de palanca perquè aquesta situació continuï.
Santiago Niño Becerra, et seguiríem escoltant, però hem d'acabar un ple que formis part del Revolució 4.0. Gràcies, Santiago.
Gràcies a tu, Chantal.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Hi ha retrobaments de la vida que fa molta il·lusió i ara estem a punt de viure un. Segur que els oients més veterans del programa recordaran el seu nom i la seva veu quan ara l'escoltin. Jordi Grífol va ser un dels primers col·laboradors del Revolució 4.0 ara fa 10 temporades i quan li vaig proposar que s'assumés a l'equip del programa no va dubtar i aquestes coses no s'obliden. Jordi Grífol és enginyer informàtic de la primera promoció, ara ja fa gairebé 50 anys, ha estat directiu de grans empreses i també ha sigut emprenedor d'èxit i avui em fa molt feliç veure'l de nou assegut davant d'aquest micròfon. Jordi, què tal? Com estàs?
Hola, Chantal. Moltes gràcies. I, home, pues la veritat que estic molt content de tornar a ser aquí.
Clar
amb
que
vosaltres.
Sí. El Jordi a la seva secció ens parlava de novetats de tecnològiques el 2017, del futur que ens venia. Jo recordo que parlàvem de robots amb tu, de chatbots, i ja som en aquell futur, no? T'ha sorprès molt tot el que ha passat?
La secció es deia ADN Digital. Sí? No sé si l'encara la manteniu, però no, es deia ADN Digital. I pues, la veritat és que ens vam quedar potser fins i tot curts, no? Perquè de tot el que parlàvem, evidentment tot s'ha anat confirmant i a més pues, amb una velocitat que és impressionant, no?
Jo me'n recordo que parlàvem dels chatbots amb vosaltres. Què destacaries de positiu i de negatiu aquests 10 anys d'innovació i tecnologia? Què t'ha sorprès més?
Bueno, la veritat és que, bueno, mira, quan vam començar a parlar de tecnologia, innovació, estàvem parlant de la transformació digital,
sí,
si no recordes?
Sí.
I ara no existeix la transformació digital i en menys de 10 anys, no? Pues ja només es parla d'intel·ligència artificial. Tot gira al voltant de la intel·ligència artificial, que s'ho ha menjat inclús fins a el que era la transformació digital, no? Positiu, home, és l'evolució constant, no? Des del punt de vista tecnològic, i negatiu és que jo crec que des del punt de vista de persones, d'empreses, difícilment tens temps per acabar d'assimilar, d'assumir, d'aprendre tots aquests nous conceptes que afecten tant a la vida personal com a la vida empresarial. No?
Avui hem volgut convidar-te més perquè el Jordi també hem sabut que ha publicat un llibre, Dirigir, Crecer i no Caer, que us el recomanem, oients, perquè és llibre que pot ser molt útil per als emprenedors tecnològics i la gent que vol tirar endavant els seus projectes. No? A més, és un projecte amb causa, perquè jo dic, a tu t'ha anat bé com a emprenedor.
M'ha anat bé com a emprenedor.
Podem explicar, no?, com ha anat aquesta trajectòria, perquè al final has acabat venent la teva empresa. No? Com ha anat?
Bueno, que acabis venent la teva empresa no vol dir que sigui una cosa
positiva,
diguem, positiva, sinó que és diguem una consecució, un resultat final, no? Però jo, home, jo quan has dit quan em vaig enginyer informàtic de l'any 79 ja m'has fet gran de seguida, no? Però sí, la veritat és que he estat més de 40 anys en el sector tecnològic, passat per moltes multinacionals, gairebé totes americanes, cosa que avui en dia, pues, d'algunes d'elles, pues, home, te faria que pensar, no? I al final, pues, l'any 2015, vaig justament deixar i vaig prendre la decisió de ruptura, no? I vaig prendre la decisió de muntar una empresa de serveis tecnològics dins del món digital per competir amb totes les empreses de serveis que en aquell moment hi havia, que són les grans que sempre han existit, i totes les que van començar justament amb el tema de la transformació digital. Crec que ho vam fer-ho bastant bé. Vam començar, no un garatge, però sí una habitació que ens va deixar una altra empresa, i pues, fins al final, que va ser la venda es va produir el juliol de l'any passat, el 25, pues, bueno, pues vam créixer fins a més de 150 persones, no? I la veritat és que molt bé. Vam fer una prova. Jo crec que això és una de les coses que té que veure la gent, no? I del que parlo en el llibre, que són experiències reals i personals de com crear una empresa des del punt de vista de definir bé quins són els teus objectius i com assolir-los, no? I rodejar-te de gent pues que t'ajudi, perquè primera, que sol no fas res, i segona, pues que quan més ben acompanyat vas, pues més lluny arribes, no?
Clar. D'entrada es pot dir que no és un llibre amb fórmules màgiques, sinó que està basat en la teva experiència, i dius que una de les coses més importants és l'actitud. Si no és positiva, resta.
Sí, l'actitud. Bueno, moltes vegades parlem de les persones, parlem de talent. Hi ha gent que té fantàstics coneixements. Jo sempre dic que el talent l'has de tindre en compte tres coses, no? Els coneixements, òbviament, sobre alguna cosa. Els valors, crec que avui en dia i cada vegada més és imprescindible, valors com la integritat, com l'esforç, la responsabilitat de cadascú que pugui aportar dintre d'un equip, i sobretot, tot ell multiplicat per l'actitud, no? L'actitud té que ser positiva. Si no és positiva, no és que resti, és que tira enrere o fa fracassar molts projectes, no? L'actitud és fonamental en totes les ordres de la vida, i sobretot a l'hora d'emprendre. Quan tu emprens, crees alguna cosa, pots emprendre una empresa gran, pots emprendre dintre de la teva pròpia idea o projecte personal, però necessites una actitud positiva, no? Una actitud que tiri endavant.
Tu has decidit crear aquesta consultora Quantium, que ha anat molt bé, fins i el punt que mitjans com el Financial Times us han destacat diverses vegades com una de les empreses tecnològiques que més creixen. Explica'm una mica, parles del fracàs, és habitual que fer créixer una empresa és gairebé un miracle. Tu dius que molta gent s'equivoca. Amb què s'equivoca per no fer-la gran?
Bé, jo crec que... Per un costat, jo crec que hem de distingir entre les empreses que comencen, no? Les empreses, les que anomenem, i que perquè han passat moltes startups, no? Empreses de nova generació, i que moltes d'elles tenen molt bones idees, però difícilment saben convertir-les en projectes reals, no? En realitats, no? Uh-huh. Per què? Pues perquè moltes vegades es tanquen i no saben comunicar la seva idea, altres saben comunicar-la però no saben gestionar-la, i altres, pues, simplement pues, no fan un pla de negoci com haurien de fer, no? Des del punt de vista de tocar tots els fronts, les expectatives, perspectives i possibles debilitats que puguin tindre dintre de la seva trajectòria. Tot això ho has d'enfocar-ho bé. No has d'amagar-te ni has de fer-te trampes a tu mateix, i si tens debilitats, pues, no s'han de convertir en amenaces, no? I si tens punts forts, pues, els has de multiplicar i saber-los tractar perquè es puguin convertir en oportunitats. Tot això, que és molt fàcil de dir, pues a l'hora de la veritat pues, és complicat des del punt de vista de que ho pugui portar a terme la gent que no té gaire experiència, no?
Hi ha un consell que dius: peus a terra i cap a núvol. Què vol dir?
Bueno, pues això una mica va lligat amb el que acabava de dir, no? Des del punt de vista de tindre, escolta, les idees clares, de tocar a terra, no? Des del punt de vista de dir, escolta, anem a validar el nostre projecte, la nostra idea que tenim d'empresa, de negoci. Anem a comprovar-ho, eh? Si realment tu estàs dient que tens una idea bona, el primer que et faria una pregunta és: qui te la comprarà? Qui et comprarà el teu producte? Qui et comprarà el teu servei? Això ho has de validar-ho, no? I, per exemple, un cop ja has fet, diguem, les primeres fases de que la teva empresa, la teva idea, la teva iniciativa emprenedora, insisteixo, a nivell de negoci, de start-up, o a nivell de treballar dintre d'una gran empresa, és viable, és factible. És viable vol dir qui te la comprarà. És factible és qui la farà. quant costarà fer-la. I la tercera seria, escolta, i tot això, com guanyar els diners? Una empresa, l'únic objectiu que té és de guanyar diners. I a partir d'aquí, pues, escolta, fem un pla de negoci. Dintre d'aquest pla de negoci, pues, has de definir bé totes aquestes variables que t'estic comentant, i des del punt de vista de poder exposar totes les possibles ingressos, ventes, equips, personalitats dintre dels equips, habilitats, etc. No?
Bon lideratge. Els equips, com els has gestionat per arribar també a aquest èxit de la teva empresa i a 150 treballadors?
Bueno, jo crec que les persones, quan parlem d'una empresa, el punt clau. Una empresa són persones, els teus clients són persones, tot el teu mercat són persones. Les persones que et rodegen són fonamentals i, per exemple, tu has de saber detectar com poder-ho complementar, entenc jo. Si tothom sap molt de la mateixa cosa, si tothom fa molt bé la mateixa cosa, no tens un equip complementat. Llavors, jo crec que és molt important saber definir i crear un equip on els rols es puguin diversificar, que tothom sàpiga quin és el seu paper, sàpiga en què han de donar el mateix. Quan parlàvem abans de l'actitud, veure quines actituds són les positives i qui no aporta una actitud positiva, etc. I perquè al final un lideratge, tothom que vingui aquí dirà de lideratge una cosa, una definició, no sé, personal o diferent, no? Per mi, liderar és tindre un projecte, saber-ho comunicar als teus equips i saber que, o intentar fer que les persones dels teus equips s'assumin i els teus objectius per aconseguir-los, no? No hi ha més secrets. Al final,
i adaptar-te a la tecnologia. No? També, una altra que parles també és la tecnologia és l'única constant que repeteix i és el canvi, no? T'has d'anar adaptant a la que hi ha.
Clar, jo, mira, quan comentaves l'any 79, jo vaig començar la informàtica amb targetes perforades i avui en dia doncs, parlem d'intel·ligència artificial, no? I, tot és un canvi increïble que any a any canvia una velocitat important. Les tecnologies canvien. Qui està al capdavant d'una empresa, d'un negoci, de qualsevol, en aquests moments, apartat de la vida, té que entendre que està rodejat de tecnologia i que si no sap adaptar-se a ella, entendre-la, probablement reaprendre el que vas aprendre en el seu moment per tornar-ho a fer de forma diferent, doncs estàs condemnat al fracàs, a desaparèixer, no? Has de ser competitiu i per això has de saber aprendre, desaprendre per tornar a aprendre les coses.
Molt bé. Acabant, m'agradaria que em donessis un consell als emprenedors que t'escolten. Dirigir, crecer i no caer. Com no caure? Clar, perquè és molt fàcil caure, eh?
Això és molt fàcil caure i, insisteixo, vull dir, s'ha de... El primer que hauríem de fer els emprenedors és comprar el llibre.
Això també, sí.
Segons llegir-lo, no? Fer un llibre és molt fàcil, que te'l comprin i que te'l llegeixin és el més complicat, no? Però, bueno, dit això, doncs, bueno, doncs crec que des del punt de vista de seguir els passos, no? De tindre una bona base. Jo conec moltíssima gent que és molt bona, amb talent, amb idees molt bones i que no saben acabar de concretar això com una empresa. Quan ets un emprenedor, és una paraula màgica que cau bé a tothom. Quan et converteixes en exitós, et diuen empresari. Això ja no està tan ben vist. Bueno, pues, és la clau de l'èxit, eh? Un emprenedor té que convertir-se en empresari o empresària, no? I això significarà que té èxit. I per tindre èxit has de seguir una mica les pautes per consolidar bé els teus equips, els teus plans de negoci i, en definitiva, pues, de que el mercat t'accepti ara i més endavant. No?
Molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats, Jordi Grífol. Repeteixo, com deia al començament, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis a Catalunya Ràdio i recomanar el seu llibre Dirigir, crecer i no caer, manual de supervivència, perquè ho ha viscut i perquè ha creat una empresa que li ha anat molt bé, eh? I amb 150 treballadors, de 0 a 150, ha estat en quant de temps? 9 anys, no?
9 anys.
9 anys. Ha crescut moltíssim en la transformació digital i en la tecnologia i ara amb l'experiència si ha pogut escriure aquest llibre. Felicitats, gràcies.
Moltes gràcies, Chantal. Alors on danse.
Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Les L'ecosistema de startups de Catalunya viu un bon moment. Hi ha més de 2.400 startups que donen feina a més de 30.000 persones i mouen quasi 3.000 milions d'euros, una xifra que en 10 anys s'ha triplicat. Bones dades que permeten descriure aquest ecosistema amb una paraula: optimisme. Li pregunto a Jesús, tinc una idea que crec que és boníssima i necessito inversors que hi creguin i que m'ajudin. Què faig, Jesús?
Bueno, mai és fàcil trobar diners, ¿vale? Ni inversors. Diguéssim, trobar inversors és molt difícil. De fet, el primer, el més important, és que trobis un bon equip. La primera venda és tenir equip i tenir socis i després trobar inversors. Trobar inversors amb un bon equip és fàcil.
Clar. Jesús Monleón, expliquem, és un emprenedor de gran trajectòria que fa uns 20 anys va decidir donar suport també a altres emprenedors tecnològics que necessiten consells. Així va néixer Seed Rocket. Explica'm una mica quan es va fundar com a emprenedor. A tu t'agradaria haver trobat acompanyament i què és el que feu vosaltres?
Bueno, el Seed Rocket el vam arrencar l'any 2007. El Seed Rocket és una associació sense ànim de lucre que està creada per emprenedors d'èxit per recolzar emprenedors que estan arrencant. I t'explico. Jo vaig crear la meva primera companyia el 2001, quan tenia 21 anys, dos cosins, la meva xicota, després ex-xicota, i un soci industrial. La veritat que l'empresa va anar bé, però vam tenir moltes baralles, disputes, diferències, diferents estratègies. Bueno, la companyia es diu emagister.com, que després va tenir, pues, es va vendre per més de 50 milions d'euros. Jo, després d'aquella experiència de Magister, vaig treballar a Capital Risk i em venien a contactar molts emprenedors, no?, que em demanaven diners. I jo veia que cometien els mateixos errors que jo havia comès quan tenia 21 anys. Vale? Pues, ficar-me amb la família sense tenir un pacte de socis, la xicota, el soci industrial... O sigui, tots els errors que puguis pensar els vaig cometre. Llavors jo veia molts emprenedors que em venien, em demanaven diners i jo els deia, escolta, no és només els diners, necessiteu també un recolzament. I després també passava una altra cosa. Quan em venia a demanar diners a algun projecte, compartíem els projectes entre, imagina't, el fundador d'Infojobs, el fundador d'Idealista, el d'iDreams. Escolta, si tu inverteixes, jo inverteixo, si tal, si tal. Bueno, vam veure una cosa que havia passat a Estats Units, que es diu Y Combinator, i vam dir, escolta, doncs per què no fem el mateix? Llavors vam muntar una cosa que ens hagués agradat tenir a nosaltres.
Vosaltres, sí?
Sí, quan vam arrencar. O sigui, què és el que m'hagués agradat tenir a mi quan tenia 21 anys i vaig muntar la meva primera
startup? Tenir mentors, no, també?
Pues bàsicament gent que hagi passat pel que jo he passat, vale? O pel que passaré, perdona, i sobretot gent que tingui contactes i que em fiquin quatre duros, però qui controla l'empresa sóc jo com a emprenedor. No vull que me la controli un fons d'inversió ni una altra persona, sinó la manego jo.
Clar. A més, al maig fareu una nova edició del Campus Emprenedors que ajudeu, no?, a startups que hi prenguin part. És a dir, què és el que ensenyeu, no?, també? Aquesta experiència acumulada que tens?
Pues bàsicament juntem. Som uns 50 mentors, tots que hem muntat empreses digitals i que han tingut un cert èxit. Vale, l'èxit és relatiu a la vida, però vull dir que són empreses que, per exemple, el fundador d'Infojobs, el fundador d'iDreams, d'Atrápalo, Idealista, o sigui, un munt de... No? Juntem un cop, dos cops l'any, i la idea és transmetre tot el que nosaltres hem viscut, compartir experiències i després que ells ens expliquin quins problemes tenen i com els podem ajudar.
Molt bé. Ja fa 35 edicions partent d'aquest campus i us trobeu nous emprenedors i emprenedors consolidats, sí? Com funciona?
No, sí, exactament. Nosaltres agafem emprenedors que han muntat negocis i han sigut capaços d'escalar negocis amb emprenedors que estan justament arrencant. Vale? I la clau per nosaltres és juntar aquestes dues parts.
Clar. Vosaltres heu impulsat durant 20 anys empreses que coneixem i hem entrevistat aquí, gent d'Aulavox, Escapada Rural, Deport Village, no? Explica'm alguns exemples que heu fet.
Bueno, si jo sempre dic, cada batch és el número de projectes, no? Cada campus d'emprenedors venen entre 10 i 12 projectes. Jo sempre els dic, hi ha un de vosaltres que la va petar, el que no sé qui. I cada any, cada edició, hi ha una startup que va molt bé.
El que passa que no sé... Com ho saps? Quina és la que ho petarà?
No ho sé. Jo no ho sé. Jo, si ho sapigués...
Intuïció, una mica, Jesús, la intuïció.
No, trucaria al meu pare i li diria, papa, fica diners aquí. No, el que sí que sé és que una o dos de cada 10 funcionen. No sé, home, tens indicis. Saps les que no funcionen o no funcionaran. Per què?
Per què?
Pues perquè no escolten, perquè tenen el cap molt quadrat, perquè veus hi ha errors de principi, i tot això ho veus parlant amb ells. Durant aquella setmana veus cosetes que dius, ostres, potser la idea és molt bona, però no tenen un bon equip.
Detectes el talent.
Bueno, primer, diria que no és que si detectem gent molt bona, amb projectes bons, però també detectem els que segurament no són buenos. ¿Vale? I aquest realment, diguéssim, no sabem dels millors si ho aconseguiran, els millors equips, però si els que no funcionen sí que ho veiem, diguéssim, ràpidament. Projectes que han passat per aquí, per exemple, em deies un exemple,
sí.
Holded, és una companyia que eren dos nanos relativament joves, menys de 25 anys, van venir al Seed Rocket, ningú els hi volia invertir, van fer un ERP, un sistema comptable, que volien que pues, un sistema comptable al núvol. No? I bàsicament nosaltres vam ser els primers que vam apostar per ells. És una companyia que es va vendre per més de 160 milions d'euros, no? 6 anys més tard. No?
Déu-n'hi-do, eh? 6 també... anys més tard.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Per exemple, Depor Village, aquesta va trigar més, va trigar 12 anys, i aquesta pues, va vendre també per voltant dels 150 milions d'euros. O sigui, són companyies que per aquí han passat grans companyies que nosaltres, el primer era una idea, dos emprenedors, tres emprenedors, amb un PowerPoint, i que pues, nosaltres fiquem entre tots el primer ticket o la primera inversió, i un de nosaltres lidera la companyia aquella startup. ¿Vale? I amb això pues, els acompanyem durant tot el trajecte. Ever gonna let me go?
Jesús, també hi ha gent que busca enganyar, no? Inversors per aconseguir diners i el de menys és l'empresa. Això també ho detecteu?
També passa.
I què? Perquè això és un tema que no hem tractat gaire en Revolució. Clar, com ho detectes això, no?
Pues, a veure, jo et diria, no és que tracti d'enganyar. Sí, els que enganyen és fàcil de veure-ho al principi perquè quan parles ja veus coses. El que sol succeir després és, imagina't, ara tinc un cas, no?, de dos emprenedors molt joves que aixequen una ronda de 3 milions d'euros amb inversors internacionals, nanos de menys de 25 anys, i es barallen entre ells. I pues, els inversors volen que es tornin els diners perquè s'han barallat, llavors un no vol tornar els diners, i comencen baralles d'aquest estil. Això sí que succeeix.
Ja.
O sigui, enganys com enganyos de que la gent agafi els diners de la caixa no succeeix. Gent que t'explica projectes que no són capaços de fer, sí que succeeix, però jo crec que això sí que som capaços de veure-ho.
Clar. Escolta, i tu també ets un gran emprenedor, no? Perquè hem estat parlant d'aquesta feina que feu des de Seed Rocket, però tu també, déu-n'hi-do, no?
Bueno, porto molts anys i he estat a negocis o he creat negocis que sí han anat molt bé i han funcionat molt bé, i també hi ha negocis que no m'han anat bé. Resultats.
La que ha funcionat, expliquem la que ha funcionat, a què es dedica?
Bueno, pues mira, aquesta última companyia on estic ara es diu GoTrendier. Abans es deia Chickfy. Chickfy era una aplicació de compra i venda de roba que li van vendre a Vinted, que és aquesta aplicació bastant famosa, i ens vam quedar amb el negoci de Mèxic i de Colòmbia. Llavors fem unes 200.000 transaccions cada mes que es compren i venen roba de segona mà entre Mèxic i Colòmbia i facturem per sobre els 45 milions d'euros. Així que, bueno, estem treballant dur.
T'ha anat bé com a emprenedor. A veure, algun consell que puguis dir als emprenedors i emprenedores que t'escolten al Revolució? Per la que van, Jesús, què els diries?
Pues mira, això és molt dur, és molt difícil.
Ja.
I que simplement és una marató, s'ha de tenir paciència, treballar dur, i més enllà dels resultats, el més important és estar content amb la feina que fas. I els resultats vindran més endavant, quan hagin de venir, si venen. I si no venen, tampoc passa res.
I sobretot la gestió d'equips, no? Què diries de la gestió d'equips i de persones?
Home, gestionar persones és molt difícil. ¿Vale? Per mi és el repte. ¿Vale? Llavors, per mi, si jo hagués de donar un consell, és que has de... T'has d'assessorar o has de tenir companys de viatge que puguin ajudar a com gestionar equips, perquè no és fàcil i s'ha d'aprendre constantment i has d'evolucionar constantment perquè els equips han d'evolucionar. Llavors, per mi és un dels grans reptes de qualsevol emprenedor.
Molt bé. Per tant, avui hem explicat una mica més aquesta feina que feu, sobretot també aquesta Seed Rocket, que ajudeu a moltes startups, les acompanyeu com a mentor, no? En aquest cas. Què t'agrades més, ser inversor, mentor o empresari?
A veure, jo t'explico una cosa. No hi crec amb els mentors que no fiquen diners a les companyies, perquè crec que si la forma realment que tu tinguis commitment, o sigui, tinguis enganxa amb la companyia, es fico diners i a part si vols t'assessoro i t'ajudo. Per això d'ajudar sense ficar res a canvi, doncs no és el que a mi m'hagués agradat.
Molt bé.
Soc una mica radical, però bueno.
Clar que sí. Doncs escolta, Jesús, després d'aquesta conversa potser rebràs una allau de contactes de gent que busca mentories o acceleracions a les seves, per les seves bones idees, i es tracta per això que el talent es bellugui i miri fins on pot arribar, no, Jesús? I que surtin bones idees al final, no? També?
Bones idees, bons equips, hi ha mercats grans i això pues, segur que funciona.
Molt bé. Gràcies, felicitats per la trajectòria.
Gràcies a tu.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem programa avui amb una frase del psicòleg i filòsof nord-americà William James, i és aquesta: només hi ha una causa del fracàs humà, i és la falta de fe de l'ésser humà en ell mateix. Important creure en un mateix. Moltes gràcies a l'equip del programa. Sempre important l'equip, eh? Júlia García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Bona setmana, oients. Time with